havíem deixat la unitat mòbil número 1 de RAC1, Tatiana Sisquella, als rodals de l'estació de Sants, comptant, suposo, cotxes en venda, que són d'empresa, que hem descobert avui que són d'empresa, Tatiana.
Doncs comptant el que es pot comptar, perquè el que ens n'hem adonat és que això és una mica el top manta de la venda de cotxes. És una exageració. Mireu, en dos carrers, tres carrers, que hem donat la volta perquè no ha calgut més, hem trobat més de 50 cotxes en venda. En aquests cotxes hi trobem de tota mena. Hi ha
50, eh?
50.
Aquesta empresa de la qual hem sentit un document a primera hora del matí en tenia 18, o reconeixia que en tenia 18 i que no estaven a l'estació de Sants. Però no has trobat 50 d'aparcats.
50, això és un gremi que funciona.
I tant, i tant, i tant.
I el que diem és que és això, no? Que són mateixos números de telèfon, molts cops es repeteixen. Uh-huh. Nosaltres, si de cas, no els diríem,
eh? Més val que no, més val que no.
Publicitar. I el que també ens hem trobat, que, bueno, curiós i també comprensible, és que molts números de telèfon no es poden veure, perquè suposo que ja els veïns, empipats amb el tema, han anat i directament han guixat els cotxes.
Carai.
Han fet pintades damunt dels números de telèfon perquè, doncs, aquelles persones que puguin estar interessades no aconsegueixin contactar amb aquestes persones.
Tipus de cotxe, Tatiana, deies abans taxis, però a part de taxis, què més?
Mira, jo he agafat aquí unes quantes marques, els meus coneixements.
A veure què en vens, a veure què en vens.
Tenim un Mercedes de l'any 88, blanc, que no promet gaire cosa, ja t'ho diré, però
una mica,
en fi,
una mica 1100, vell, una mica
per 1.100 euros, què vols?
Doncs sí. Hi ha el preu, a més, eh?
Sí, en molts casos hi ha els preus.
A veure.
I després tenim, per exemple, una furgoneta Renault, que aquesta sí que està ja en millor estat, té 5 anys d'antiguitat, un Ford Escort. El que dèiem abans, taxis, si algú vol canviar de professió o vol canviar de cotxe, doncs aquí no seria el lloc per comprar-lo, però en fi, els trobaria. I després el que tenim és que en tots els cotxes, tot i que moltes vegades els números coincideixen, els cartells són diferents, aquí és el punt de creativitat doncs, d'aquestes persones, no? Han canviat els colors dels cartells, la manera d'anunciar-se, allò al me venden, per fer una miqueta més proper, més sentimental. Però, en fi, el que sí que constatem és que és una situació abusiva i aquí, en aquesta plaça dels Països Catalans, on abans hi havia, i encara hi ha, molts skaters, jo crec que ara guanyarà fama per aquests nombrosos cotxes que tenen per aquesta zona aparcats.
Doncs aquí queda la denúncia feta per la unitat mòbil del Món RAC1 i per Tatiana Sisquella. Gràcies i fins demà.
Fins demà.
Sergi Pàmies, benvingut a RAC1.
Gràcies, bon dia.
Què hi trobem avui en dia al món, a la tele?
Sí, la primera cosa que m'ha semblat adient comentar és quina imatge del món ofereix la televisió d'entrada. O sigui, tu ara en aquests moments posessis una televisió, si estiguessis un dia, posem per cas tot un dia. Quina primera imatge del món es transmet a televisió. Per desgràcia, estem vivint un moment en què la paraula seria convulsió, drama, tragèdia, etc. Potser la manera d'ordenar-ho seria, si mirem un telenotícies, posem per cas, que seria allò, vol saber què passa al món, les primeres imatges que ens arriben és de tragèdia, que també són ganes, és a dir, en altres èpoques de la humanitat, o inclús recents, doncs ens hem trobat amb que una primera notícia pot ser s'inaugura el fòrum. Doncs tu dius, bé, està bé, no em sembla malament.
Parles però de tragèdia, però no només pel que ha passat a Rússia.
No, en general.
Parles d'aquests dies, d'aquests mesos.
Sí, la tragèdia és una constant amb un ritme creixent. O sigui, la sensació primera i superficial seria creure que estan passant més tragèdies que altres vegades. Probablement això els historiadors ens ho desmentirien, ens dirien que tota la vida hi han hagut, el que passa és que no se sabien, etc. El fet d'arribar tot arreu, el fet de veure... Però sí que posem en l'últim semestre hem assistit a una quantitat de tragèdies brutals. Aquestes imatges de tragèdies, a més, van lligades amb que acaben de passar. O sigui, són molt recents, són molt acabades de fer. Són tragèdies que transmeten a més terror. Perquè, clar, no és el mateix fer un documental sobre la seta a l'Àfrica, que és molt més tràgic del que està passant, i aleshores poder cuidar les imatges, poder triar, donar-li una musiqueta, posar-li un to, un distanciament, que haver de transmetre l'assalt a l'escola aquesta d'Ossètia, que ens transmet immediatament terror i dolor, va junt. Aquest és el primer impacte que rebem. Immediatament això s'ha d'aturar, clar, perquè si no la gent es suïcidaria massivament. Començarien a obrir les finestres, la gent no llançarien la televisió.
Es llançarien ell.
És a dir, confia més la gent en la televisió que en si mateixos. No, dient, no pot ser això, no ho aquí ho aguanti aquest món, perquè la veritat és que estem en una situació molt difícil. I aleshores, per aturar això, immediatament el que fan la televisió, que està molt ben vist, és, d'una banda, anàlisi. una anàlisi tronat en la majoria d'ocasions, molt superficial. Llavors es porta, per exemple, a psiquiatres. Últimament estic veient que hi ha psiquiatres que opinen sobre com estan vivint la tragèdia els familiars d'aquests nens morts. I jo penso, no tens ni idea. O sigui, el que està passant a aquesta gent és horrorós. No, o sigui, em torno a obrir la finestra i em torno a llançar per segona vegada per si la primera vegada no havia rebotat prou. I es fa anàlisis també, anàlisis de política internacional, que també refreda, eh? Fixa't com tot això són elements per refredar la tragèdia. Per tant, amagar les coses seria una bona solució? No, no seria una bona solució, però ensenyar-les a solucionar res, tampoc. És a dir, saber coses ni arregla ni desarregla. Les saps perquè han passat, i de fet la missió del periodisme és aquesta.
I avui estàvem preguntant precisament, i ara ve molt a tom, si les teles fan bé d'ensenyar els cossos morts després d'una catàstrofe com la de Rússia.
Sí, jo seria, abans he sentit que ho comentàveu, i jo seria partidari estrictament de que sí, que s'ensenyés, però amb una metodologia. Per exemple, avisar. Per exemple, és una cosa que es fa mai a televisió.
No.
I és una cosa que s'hauria de recuperar. S'havia fet antigament, però s'hauria de recuperar, dir, ara...
Veuran unes
imatges, o inclús visualment, posar algun tipus de cartell o de rètol, avisar, preparar a la gent per l'impacte. Perquè si tu tens temps de maniobrar si hi ha criatures, o si tu mateix estàs molt sensible i ja t'has provat de suïcidar dues vegades aquella setmana, que no hagis de tornar-hi una tercera. I per tant, llavors, un cop passat aquesta primera visió del món catastròfica i dramàtica i terrorífica, anem a una segona fase, que és... La televisió no pot estar alimentant de terror tota l'estona, perquè llavors perdrien audiència, els anunciants es donarien de baixa i seria un fracàs. Llavors, com se soluciona normalment en èpoques de terror? Doncs de la mateixa manera que es feia a l'antiguitat, que és espectacle, d'una banda, frivolitat, no és res dolent, no ho dic com una cosa dolenta, o sigui, quan tu has tingut un dia horrorós, casa teva, arribes, tu dius avui he estrenat un programa de ràdio 6 hores estic, escolta, no em parlis, no em diguis res, no et ve de gust fer un altre programa de 6 hores?
No.
Què et ve de gust? Però tampoc et ve de gust que et vingui el tio de l'hipoteca a dir-te que te la puja un 7%.
Tant em ve de gust posar la tele i distreure'm.
Sí, però distreu't d'una manera molt especial, que és que no t'atabalin una mica, o sigui, una cosa fàcil de pair. Per exemple, podries veure això a l'hora de la Alfred Hitchcock, o bé podries veure una pel·lícula d'humor, però en qualsevol cas, ningú dubta que no vols veure un documental sobre el genocidi nazi de 7 hores,
no.
Filmat per un polonès sec. No vols veure això. En blanc i negre i art i en alemany,
no.
Subtitulat en etrusc.
Això potser el Fungairinho, l'interessaria.
Això l'interessaria el Fungairinho, però... En principi, tu, el teu projecte vital és no m'atabalin. Llavors, pels no m'atabalin, hi ha la frivolitat. En aquests moments, el panorama de la frivolitat és tan terrorífic i dolorós com el de la informació. O sigui, també han degenerat amb això. Estem vivint una època de catàstrofes. No he acabat de dir que si se t'acut esperar-te a la informació del temps, que són la climatologia, també estàs perdut. Perquè en aquests moments hi ha huracà Florida... Terratrèmols al Japó i pluges a la Xina, torrencials.
Més tragèdies. I aquí tempestes aquesta tarda.
I la setmana passada que va ploure molt. Que es va fer una cosa que és bastant intel·ligent, que voldria felicitar a tots els informatius que de tot arreu, perquè va haver-hi molta més pluja de la que van dir, ningú n'ha dit res... I no seria una mala solució, perquè jo estava amb un metre d'aigua amb unes galledes traient aigua i pensava, i per què no diuen res?
Avui
que sí que ha caigut. Però bé, es veu que és molt més important la pluja a la Xina que aquí. Bé, deu tenir a veure amb la magnitud de la tragèdia. Per tant, si hi moren 90.000 persones, evidentment és més greu que si el Pàmies està amb una galleda en uns sòtans intentant donar sentit a la seva existència. Tornem a la frivolitat. En aquests moments la frivolitat està representada, molt ben representada a la televisió. O sigui, estem vivint un moment d'esplendor. Moltes cadenes han descobert que és molt més barat fer programes d'aquests del cor. Ells en diuen del cor. Que és una cosa també que hauríem de començar. Per què del cor?
Home, de tenir en tenen.
Sí, però fixem-nos com això ve originat, perquè inicialment aquesta informació sempre estava relacionada amb els sentiments. Aquest s'ha casat amb aquell, és a dir, que realment era del cor en sentit metafòric. Però en aquests moments la informació del cor està basada en baralles. i amb dolor i tragèdia personals, en aquest cas. Mm-hmm. Per tant, jo canviaria la denominació, i possiblement podríem dir, de vísceres, del que seria doncs, el fetge, la bilis, o sigui, el problema és de bilis, ho diríem amb la mateixa. En comptes de dir hola corazones, per exemple, corazón de verano s'hauria de dir bilis de verano, bilis de tardor i bilis d'hivern.
Salsa de vísceres.
I en comptes de dir corazoncitos, que diu aquella noia tan bonica, doncs dir hola amantes de la bilis, o... Hola, carroñeros, per exemple. Per exemple, seria una manera de salutació cordial a l'audiència. I llavors, molts programes d'aquests de xafarderies que es basen en les baralles, en que un pugui dir que li ha passat alguna cosa dolenta. Fixem-nos com ara no vam dir jo em vaig estar molt enamorat d'aquell home. No. Aquell home em pega, aquell home m'escup, aquell home m'ensenya cada dia el rebut de la hipoteca. Vull dir que coses de dolor, coses que siguin un maltractament físic o psicològic. Molts especialistes, que això m'està interessant molt, gent experta. Experta en què? En quina universitat s'estudia això?
Carmina Ordóñez.
Carmina Ordóñez. Quin gran cadàver. És a dir, una persona que
mor... Com ha donat de si, eh?
Oh! Des del primer moment, eh? Encara era calent i ja estava donant.
Sí,
fixem-nos.
Sí.
Com aquell cadàver no va tenir temps de putrefactar-se tot ell, que ja eren al damunt totes les carronyes parlant, especulant, donant versions, imatges, evidentment, d'arxiu. Fa una cosa molt exasperant, també, aquests programes, que és la mateixa imatge, els hi dura, posem, 20 segons. Clar, el seu programa dura 7 hores. Què fan? Agafen els 20 segons i els tornen a passar.
Sí, de fons, allò.
De fons, però el tornen a passar. Sí. Però, esclar, jo ja he vist baixar del cotxe Carmina Ordóñez 77 vegades quan arribo a l'hora número 7. Ja entenc els comentaris de Calabuig.
Perdó, has vist baixar abans del dia.
Sí, va. I a part d'això, doncs, hi ha tots els comentaris, totes les referències, els que entren per telèfon, també, molt interessant.
Molt interessant.
El telèfon d'al·ludits no és telèfon d'al·ludits, és telèfon de xivatos. És una cosa nova, també. O sigui, abans posava el telèfon de l'al·ludido. Si tu trucaves, deia, és que vostès han dit que jo he fet això i no ho he fet, jo. No, ara hi ha uns telèfons que és jo vaig anar a l'escola amb aquesta noia i és un noi. I s'ha canviat el sexe. I tu qui eres? Diu, soy José. Eh? Però José, quina credibilitat té en el món universal? No cal tenir credibilitat.
Has tret Pepe Calabuig? Té un senyoriu, Pepe Calabuig.
Sí, jo diria que Calabuig honora aquest gremi.
Aquella vena de Maria Patiño que un dia li rebentarà aquí el coll.
Maria Patiño està a punt de tenir problemes cardiopàtics si continua amb aquesta ràbia interna. L'altre dia es va deixar anar i va ballar unes rumbes, que li va anar molt bé, perquè aquesta noia es veu que tenia té una tirada artística i va cantar el Sarandonga i va ballar i va fer unes coses. Que li va anar molt bé.
Em sap molt greu haver-m'ho perdut.
Tu vas perdre Donde Estás Corazón, que t'he de dir quin gran programa. Potser de tots el que té el títol més sincer, perquè d'Onde Estás Corazón vol dir a nosaltres ja no en tenim ni ens en queda, perquè el que nosaltres volem és no tenir cor, analitzar les coses amb fredor, amb gran distanciament.
A l'altra banda de tot això, potser seria el món de l'esport?
Sí. L'esport seria una forma d'espectacle que fa la vida més suportable.
Doncs en parlem de seguida.
El món a RAC1 amb Xavier Bosch.
I amb Sergi Pàmies analitzant la televisió dèiem que a l'estiu hem tingut Carmina Ordóñez, hem tingut Jocs Olímpics,
sí, senyor.
I el FCB Confidencial, sí. Que l'hem vist a totes hores.
Sí, la pretemporada també, per això en parlarem l'altre dia. El FC Barcelona Confidencial, que costa de dir, ha estat el document estrella, perquè els Jocs Olímpics eren previsibles i llavors aquest document, que és evident que era s'ha vestit de gran transparència informativa i de gran contundència, quan en realitat era un públic reportatge disfressat, però se li ha d'agrair l'esforç aquest de mostrar-nos les entranyes del club. Jo crec que era un documental plantejat molt més per la gent que no sap de futbol que per la gent que en sap. Jo crec que els que en saben no els hi va donar cap cosa nova, a no ser algun document puntual.
El Ronaldinho signant el contracte.
Sí.
Això era nou.
Sí, però ens havien explicat que, per exemple, quan signava el contracte li passava la pilota i això no es va veure. És a dir,
els graves els feia Montjuïc.
Sí, exacte. Aquí hi ha problemes. No hi ha aquelles bronques amb algunes penyes memorables de la porta, que això ens hauria agradat molt. I el que sí ha copsat molt internacionalment a tothom i a tots els culers és el fet de que mengin tant els directius. Això ha sorprès, he de dir també que he parlat amb alguns directius i mengen igual que tothom, és a dir, tres cops al dia, no mengen més, encara que ho pugui semblar.
Però ja sembla que només endrapin,
que només endrapin. Per què? Perquè aprofiten les reunions de treball per parlar, i llavors suposo que és quan deixaven entrar les càmeres. S'ha parlat molt de si era molt complaent amb la directiva, de si era una descarada publicitat de la porta, però jo crec que la millor frase que defineix aquest esplèndid documental no és cap altra que una que diu a la porta en un moment donat i que jo crec que resumeix una mica l'esperit de la persona davant de la televisió i de l'esperit davant de la vida.
La podem sentir.
Tios, m'estic posant com un bacodú.
Tios, m'estic posant com un bacotu.
Sí, jo crec que això s'hauria de posar inclús a les tombes, com a moda dels cementiris, de posar... M'estava posant com un bacó, per exemple, i llavors descansa en pau, no? És l'última cosa que fas quan ja no entens res de la vida i del que pot passar. I, de fet, davant de la televisió és un gran lloc per posar-se com un bacó.
Sense dubte que sí. Dilluns que ve parlarem més de tele i cada dilluns en parlarem amb el Sergi Pàmies. Gràcies. Vinga. I benvinguts.
Salut.